Res més. Gràcies per la companyia, gràcies per l'atenció. Demà hi tornem. Ara us deixem amb el més calent a l'aigüera, amb l'Ona Vilà. Adéu-siau, que passin un molt bon dia.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimecres, a 2:15, just després de l'informatiu, tens una cita amb el programa Alcaldia. L'alcalde Josep Bofill respon a l'actualitat municipal i comparteix amb tu projectes i propostes de futur. Un espai proper, conduït per l'Ali Giner, perquè estiguis al dia del que passa al teu municipi. I recorda, també hi pots participar per telèfon o WhatsApp al 972-77-10-00. Alcaldia, cada dimecres a 2:15, a Ràdio L'Escala.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Ruta 66 és un programa dedicat a diferents estils de música americana. Un espai radiofònic que inclou clàssics, novetats discogràfiques, un cop d'ull als èxits, versions, concerts i l'artista de la setmana. Ruta 66, a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 de la nit.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Vols saber què passa a casa nostra? Cada setmana...
El més calent.
Actualitat, cultura, esports i les històries que ens fan territori.
El teu setmanari de referència, cada dimarts al quiosc i tota la informació actualitzada a horanova.cat. Hora Nova, informa't de veritat.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'aigüera. Amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimecres 19 de novembre, m'agradaria començar amb una mirada social, parlant de sensellarisme i concretament de l'assentament de Bac de Roda situat sota el pont de Calatrava de Barcelona, al costat de la futura estació de la Sagrera. I és que aquest matí ha començat un dispositiu policial per desallotjar l'assentament després de l'incendi que ahir va calcinar 6 barraques i va causar 2 ferits lleus. El desplegament compta amb agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra, bombers de Barcelona i personal del Centre d'Urgències i Emergències Socials i dels serveis de neteja de l'Ajuntament de Barcelona. L'objectiu és desmantellar el barri de barraques on viuen al voltant d'una cinquantena de persones i es justifica el desallotjament amb un informe dels bombers que conclou que a la zona hi ha un risc molt greu per persones que hi viuen. Segons el tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, ja s'han desallotjat 34 persones, 4 d'elles menors. Ara bé, la pregunta és quina resposta habitacional se'ls està donant a aquestes persones, perquè segons alerta el Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu, normalment només se'ls ofereix un dia o dos en un allotjament alternatiu com una pensió o un alberg. I aleshores, passats aquests dies, què? Doncs aquestes persones es troben que no tenen lloc on anar i sovint acaben creant un nou assentament de barraques a un altre lloc. Per tant, el problema es repeteix. El sindicat també critica que els serveis socials no s'haguessin posat en contacte amb els barraquistes fins que es va produir l'incendi i denuncia que durant el desplegament policial d'aquest matí no s'hagi permès als sindicalistes fer un acompanyament als residents de l'assentament. Són declaracions del portaveu del sindicat, com dèiem, d'habitatge de Sant Andreu, Isaac Laia, a l'Agència Catalana Nacional de Notícies. I és que el barraquisme a Bac de Roda no és un problema aïllat. A Barcelona s'han comptabilitzat una seixantena d'assentaments de barraques i més de 500 persones que hi viuen. I els desallotjaments d'urgència no són la solució perquè manquen d'una alternativa residencial sòlida i real per les persones en situació de sensellarisme. La solució hauria de ser una política de protecció social molt més integral, polítiques d'habitatge efectives i el desplegament de la llei de mesures transitòries i urgents per fer front al sensellarisme i erradicar-lo, que està aturada al Parlament des de fa gairebé 3 anys. I ara, després d'aquest petit apunt, comencem el Més Calent a l'Aigüera fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dimecres parlarem de violència de gènere amb les directores de teatre Mariona Bosch i Betty Espanyol i amb una actriu, la Laura, a les Mirades d'Igualtat. I és que totes tres treballen en una obra de teatre sobre violències masclistes que es podrà veure a l'Escala el proper dissabte 29 de novembre. Tot seguit farem el sorteig d'un número de loteria regalat per l'anxova milionària amb en Paco Torres i la biblioteca ens descobrirà una nova lectura. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, l'Ali Giner. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia. Ara podria parlar del tema del sensellarisme i de les barraques, que és un tema gravíssim, però és que a mi m'interessa el tema que vas fer ahir, el de les
formigues, te'l vas perdre.
El de la formiga reina, que no vaig poder ser a temps, i jo volia parlar de la formiga reina que feia servir el seu àcid fòrmic o no sé què per ruixar a la reina veïna, la d'un altre, d'això, perquè totes les obreres d'aquell cau, diguéssim, se la carreguessin. Bueno, és que és brutal el tema de les formigues reines. Bueno.
Sí, sí, amb en Sergi dèiem que els humans no ens hem inventat res, no? Perquè aquesta manipulació humana ja ens ve una mica a les formigues.
Exacte, les formigues fan cops d'estat allà amb totes les de... I a més amb rotllo com a la sèrie aquella, com es deia, la de Netflix, aquella que ha dit La Casa de Papel, com si fos La Casa de Papel, les formigues. Va.
Som-hi, aterrem a l'Escala.
Aterrem a l'Escala, perquè és que encara també m'està sortint per aquí de que Bimbo es queda amb l'ús comercial del terme dònut, que dius, bueno, clar, ja és que ja... Va,
en fi, va,
a l'Escala. TV3 està que se sale. Però nosaltres, a casa nostra, parlem de coses sèries, que és que la Generalitat subvencionarà amb 319.000 euros la reforma coberta del pavelló municipal i el canvi de gespa del segon camp de futbol. Us en recordeu que fa un parell de setmanes parlàvem d'aquesta línia de subvencions per millores d'equipaments esportius ja existents, que estiguin obsolets o no obsolets, però sí amb necessitat de reestructuració. Doncs finalment, i que la partida podia arribar al tope de 319.000, doncs són aquests 319.000.
O sigui, tot, eh?
És tot el monte, tot el que es va demanar, aquest pla de xoc per la modernització dels equipaments esportius, proposta d'inversió, que en general a tot Catalunya puja 120 milions d'euros.
Déu-n'hi-do, per tant, una reforma pel nostre pavelló.
I un bon pessic per l'Escala, amb aquesta possibilitat doncs, de millorar, com dèiem, coberta de pavelló municipal i gespa del segon equip. Està bé.
Seguim. Què més tens?
Més cosetes. El Pla Educatiu Entorn, que comptarà amb un complement pressupostari de 7.000 euros que portarà l'Ajuntament de l'Escala per oferir sessions de reforç als centres escolars del municipi, així com la cobertura a les tardes de la biblioteca de l'Escolapi. La iniciativa, que s'aplica des de fa 2 anys a la localitat, també habilitarà un monitor extra a les classes de natació després que l'Institut hagi detectat que alguns alumnes no saben nedar.
Això està bé, perquè sent un poble de mar és necessari saber nedar.
Per descomptat. Llavors, bueno, doncs parlarem d'aquestes novetats del pla educatiu, també més millores o més inversió per
l'Escala.
Per accions exactes de millora de serveis. I encara més coses, la plaça Les Escoles, és a dir, aquesta plaça que tenim aquí baix, tan bonica, tan preciosa, on hi va caure un llamp, no sé si ho sabeu, bueno...
Sí, fa un parell de setmanes ja.
No, però vull dir, perquè encara n'estem patint les conseqüències, doncs...
Sí, ara tenim telèfon, però no tenim ascensor.
No tenim ascensor, i és un problema, perquè, esclar, vull dir... Aquí hi ha molta gent gran, en aquest edifici.
Exacte, bueno, o sigui, no tant per nosaltres, sinó més
no
per
res,
les activitats
però,
que fan
exacte.
El Més 60 i
sí,
el Casal dels Jubilats,
serveis socials... Bueno.
Exacte, no tant per la ràdio, sinó per tothom que viu en aquest edifici.
Correcte. Va, bueno, total, que la plaça Les Escoles acull una exposició sobre el cicle urbà de l'aigua. Mm. No sé si hi heu passat, haureu
vist
aquestes...
Hem vist aquí aquestes... uns cups, no?
Sí.
Uns cups així molt grans.
Exacte.
Amb unes teles informatives.
Correcte, amb informació, amb uns panells informatius, etc. No? L'objectiu és donar informació, com dèiem, sobre la procedència de l'aigua que consumim, els usos que en fem i com la podem estalviar. També s'ha editat un tríptic personalitzat per l'Escala. És una iniciativa d'Agbar i de l'Ajuntament, la companyia d'aigües. També, si t'hi fixes, parla de la contaminació de les aigües amb els plàstics, el problema dels plàstics, amb com es pot gestionar per evitar aquesta contaminació, etc. No?
Doncs, una iniciativa molt interessant, de sensibilització.
Una iniciativa de sensibilització, d'educació, o bueno, digue-li com vulguis.
Mm-hmm. Què més tenim avui?
I encara tenim més coses, ens apropem al 25N i llavors parlem de les activitats d'aquest proper 25N. Ja sabeu que no només hi haurà el dia pròpiament del 25N, sinó que durant tota la setmana es faran activitats. Doncs bé, en aquest marc, la Biblioteca Víctor Català ha acollit la presentació del llibre Ningú t'estimarà com jo. L'autora és Àngels Roura Massaneda i assegura que la seva obra és una guia per detectar senyals de violència de gènere.
Exacte, la vam tenir aquí la setmana passada i ens va fer 5 cèntims d'aquest llibre.
És també un manual per poder identificar mecanismes de control i de coacció en relacions de parella, doncs allò que tu pots pensar... No, però això és normal. Però això, doncs, ella et descriu perfectament quins comportaments no són normals en una relació de parella i que han de ser senyals d'alarma.
Mm-hmm, un llibre molt útil per detectar aquestes violències en l'àmbit de la parella.
Correcte. I ara sí, anem a esports.
Mm-hmm, som-hi.
L'Ivan ens porta una entrevista amb dues jugadores del primer equip de futbol, del femení, que també fan atletisme.
Ah, mira.
Pluriempleada, pluriesto, molt bé. Són l'Estel Pons, que s'ha especialitzat en el llançament de pes, mentre que Berta Molins està vinculada a les proves de velocitat i combinades. Per tant, coneixerem una mica més, ja la setmana passada, em sembla que era, o l'altra, ens parlava del perfil també de tres jugadores del femení, que les entrevistava,
exacte,
amb els reptes que es plantejaven de futur, aquesta voluntat de quedar dins de la classificació com a mínim en el cinquè lloc, i que van ben encaminades. Doncs avui ens parla amb aquestes dues jugadores que, a banda de jugar a futbol, doncs mira, també fan atletisme.
Perfecte, doncs coneixerem la trajectòria d'aquestes jugadores.
Més de fons, perquè sabem moltes coses del masculí...
Però del femení
però
no,
del femení
i això
no.
Està bé, l'hem d'anar reivindicant.
I és la novetat d'aquest any, insisteixo, que ho estan petant, per tant...
Ens interessa saber qui tenim a l'equip.
Qui tenim a l'equip, correcte.
I acabem amb el temps.
I acabem amb el temps que us haig d'explicar. Que
tothom ha notat la fresqueta aquest bon matí.
Pogut treure l'anorac de l'armari, gràcies a Déu. Bueno, i més que el traureu. Bueno, no,
sí, perquè pues... sembla que el divendres ha de fer més fred,
sí,
no?
Sí, perquè o sigui, quan surts al matí dius, ostres, què ha passat, no? Després ara al migdia fa fred,
sí,
però com que fa sol encara, doncs és dius, vale, s'aguanta i tal. Però que bé, bueno, no
ui,
sé.
Ui.
Mira, a veure, temps d'hivern...
Bueno, està bé,
amb aquest dia prou clar que dèiem, demà més núvols i tramuntana. Toma.
Fantàstic,
allà.
Aquí...
Vols caldo? Doncs dos tasses. Demanava un fred, no? Doncs pues, vinga.
La tenim.
Aquí està.
I ens n'alegrem una mica, no?
Home, jo sí, jo ja sabeu que jo... Vamos, és que no suporto la calor, per tant, estic superencantada amb aquest temps. Així hauria de ser tot l'hivern. Jo no demano que l'estiu faci fred, demano que l'hivern faci fred, saps? Vull dir, no sé...
Doncs moltes gràcies, Lali. Ens ho amplies tot al punt de la una i avui tenim l'alcaldia.
I avui amb l'alcaldia, amb en Josep, que li preguntarem per aquests 319.000 euros i per altres qüestions, perquè també hi ha junta de govern. Per tant, més coses parlarem amb l'alcalde.
Perfecte, doncs ens escoltem a partir de la una a l'alcaldia i l'informatiu. Gràcies, Lali.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Ja veig l'agulla del paller, uns prismàtics de paper. A l'altra banda del turó, on les formigues saben més que jo, damunt la recta hi ha un camí fet amb un llapis ben precís que m'atravessa tot el cos, se m'enreda fins al moll de l'os. Mentre passa la calma i un canvi de llum i el carrer es fa més llarg, l'ombra es tira de passes del meu davant. I a la pedra més alta hi ha un home que resa els teus punts cardinals, llança paraules subliminals. He vist passar tants oceans, tants com arrugues i a les mans. Cada viatge és un segell, cada batalla et fa un pèl més vell. I encara bufa en espiral aquell record del temporal, aquella mena de sentit que fa equilibris damunt dels meus dits. Mentre passa la calma hi ha un canvi de llum i el carrer es fa més llarg, l'ombra es tira les passes del meu davant. I a la pedra més alta hi ha un home que resa els teus punts cardinals, com qui llança paraules subliminals. I ara et queda ben lluny i amb la calma t'asseus. Passen vides i mires, mires, passen dies i els mires, mires.
El més calent a l'aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Avui al Mirades d'Igualtat, aquest espai que fem en col·laboració amb l'Àrea d'Acció Social de l'Ajuntament de l'Escala, volem posar la mirada ja el 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra la Dona. I per fer-ho tenim aquí les directores de teatre Mariona Bosch, d'Enraona Teatre i Betty Espanyol, de la companyia Frec a Frec, i la Laura, que és una actriu del grup Dones Empoderades. Bon dia, noies.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Avui les hem convidat perquè totes tres estan treballant en un projecte teatral, que és l'obra Ara jo, que escenifica diferents violències masclistes. L'obra és una coproducció de, com dèiem, el grup Dones Empoderades, Enraona Teatre i Frec a Frec, i la dirigeixen la Mariona i la Betty, i la Laura hi actua. L'obra es podrà veure a l'Escala el proper dissabte 29 de desembre, de novembre, a 8:15 del vespre. Mariona, Bet i Laura, qui vulgui, expliqueu una mica d'on surt aquest projecte, perquè és una col·laboració entre les vostres companyies, però alhora també amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Sí, correcte. De fet, és una idea del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, juntament amb el CIE, que és el Servei d'Atenció a Dones que han patit violència de gènere, que tot just fa un any i escaig, al setembre de l'any passat, ens van contactar en Raona Teatre perquè ens coneixien d'una altra obra de teatre social que versa sobre salut mental juvenil, però molt en clau femenina, i ens van dir que voldrien impulsar algun tipus de teatre per denunciar els diferents tipus de violència de gènere, i ens van proposar de fer teatre terapèutic amb les usuàries que tenen el CIE. Aleshores els vam plantejar doncs una mena, diguem-ne, de projecte en què incluïa bastants mesos de teatre terapèutic per anar creant vincle, anar-nos coneixent, un espai també, diguem-ne, segur, no?, i de confort i de poder compartir entre totes les dones les seves pròpies vivències de manera totalment lliure, sense, evidentment, pressionar ningú. I després ja vam començar a plantejar doncs com podíem enfocar a fer una obra de teatre per donar visibilitat. Durant aquest camí el projecte cada vegada creixia més i creixia més, fins al punt que vaig pensar com que estaria molt bé doncs comptar amb una altra persona. En aquest cas doncs vaig pensar, la primera persona és la Beti Espanyol, de la companyia Africa Freak, molt amiga, gran actriu i gran directora, i em va fer molta il·lusió doncs poder-li proposar i que acceptés doncs formar part també d'aquest projecte i fer-ho plegades, no?
Per tant, és un projecte, com dieu, de teatre terapèutic que heu anat construint des de zero amb aquestes actrius, que sou, Laura, sou 16 dones que heu patit la violència masclista en pròpia pell. Explica'm una mica això, com ha estat aquest procés, no?, d'escenificar una mica el que heu viscut.
Ha estat un procés una mica... És que no sé com... Encara no tinc les paraules per dir tot el que ens han passat aquests mesos, però ha sigut una teràpia de xoc. Per mi, almenys... Mm-hmm. Brutal. Ha sigut molt forta. Estic ara en una etapa emocional que no m'arribaria mai, que hi seria. M'ha ajudat molt. Totes tenim diferents històries, uh-huh, i les escenifiquem una mica el que puguem, no? Fins on un punt puguem fer. I ha estat molt... no sé com dir-ho, però és que és molt, molt... Ha sigut molt maco, tot això. Ha sigut un projecte molt, molt emocional.
Tu havies fet mai teatre, Laura?
No, mai. Mai, és la primera vegada.
I com ha estat això de pujar un escenari, no?, I utilitzar el teu cos per expressar tot això que sents?
A mi ja m'agradava, eh? Jo ja sé d'acabar i sempre m'havia agradat, però mai havia tingut l'oportunitat de fer-ho. I quan em van dir del projecte m'hi vaig apuntar de seguida. Primer perquè sabia que seria terapèutic i m'ajudaria molt a expressar les emocions que mai he pogut fer. I sí, efectivament, m'ha ajudat molt. I pujar a l'escenari serà com ja el punt catàrtic, que no sé quina persona seré jo després d'aquesta... Doncs.
I Mariona, Beti, com ha sigut poder treballar amb elles tot aquest procés?
Doncs ha sigut un viatge al·lucinant. Aquestes dones han viscut molt el seu trauma en silenci i de sobte, el cap de setmana que ve, pujant a un escenari, a anunciar-ho, a cridar-ho. És que és, per nosaltres ha sigut un aprenentatge brutal, també. I la cosa aquesta de com són... que són empoderades, eh? No empoderades, de l'Empordà.
Ah, carai.
I com són... No sé si és... I realment com s'han empoderat, no?, malgrat les llàgrimes, malgrat el dolor, perquè hem atravessat molt de dolor també compartint les experiències. Però ostres, són unes valentes i a nosaltres hem crescut molt amb elles com a dones i com a persones també, perquè hem tornat a reafirmar, bueno, la Mariona i jo ja ho teníem claríssim, però que la importància de parlar, de comunicar-nos i de cuidar-nos, sobretot de cuidar-nos i fer xarxes entre nosaltres, entre les dones, i parlar, perquè al final sí que allà només protegim els abusadors i toca parlar i cridar-ho fort.
Comentàveu, no?, això és un recull de vivències de violència masclista. Què hi podrem veure a l'obra?
Doncs hi ha diferents escenes que denuncien els diferents tipus de violència masclista, des de micromasclismes, mal anomenats micromasclismes, perquè moltes vegades la paraula micro sembla que hi té importància, no? I no en té, perquè moltes vegades una violència comença amb una cosa tan habitual, per desgràcia, de vegades, com aquell control, no?, de dir, i ara sortim les amigues, o i ara jo em quedo aquí, tu vas, i ara poses això, no? Coses que, malauradament, moltes vegades s'han normalitzat, i de, moltes vegades és el principi, no?, d'algú molt pitjor. És el que surt a l'obra, no?, de dir, és que es comença així, mai l'agressor et dona un cop de puny el primer dia, mai. Mm-hmm. Ni mai l'agressor hi ha una violència sexual habitualment amb una parella, diguem-ne, també el primer dia, no? O sigui, normalment sempre són coses que comencen amb petits actes i acaben fent-se més grans, no? Aleshores, aquí denuncien des d'actes així, no?, aquests mal anomenats micromasclismes, perdó, fins a abusos sexuals, tant a persones adultes com a menors, fins a violència física, violència psicològica, violència vicària, és a dir, tot tipus de violències que han patit les dones que donen aquest testimoniatge. Sí que és cert que està basat en les seves pròpies vivències, però no vol dir que cadascuna, diguem-ne, interpreti el que ha de viure en primera persona. Hi ha escenes que sí, que són actrius que han dit, jo vull interpretar el que vaig viure perquè crec que em pot ser terapèutic i catàrtic i ho vull fer. D'altres que van decidir també lliurement, de dir, mira, jo no em veig amb cor de passar per la meva escena, però sí que em veig amb cor de defensar la meva companya i donar-li visibilitat fent-ho jo com a actriu. Aleshores, tot, diguem-ne, són vivències autèntiques que han passat totes elles, interpretades o no per elles mateixes.
Mm-hmm. No sé, Laura, si vols afegir alguna cosa.
Pues sí, és una mica això, cadascun, són moltes, però no només masclista, també a vegades la teva pròpia família et fa, en el meu cas, per exemple, la meva mare, no sé, són diferents punts de violència, diferents tipus de violència, masclista, familiar, de tot una mica.
Mm-hmm. En aquest sentit voleu crear un espai de denúncia, no?
Sí.
Per visibilitzar totes aquestes violències i oferiu, no?, aquesta possibilitat de crear un espai de debat al final de l'obra.
També, sí.
Què busqueu amb això?
El públic, que el públic, aviam que com el públic s'ho ha pres, quines preguntes tenen, perquè això també, jo crec que el públic tindrà... Hi haurà gent al públic que fa coses que estem denunciant, segur. Mm-hmm. I això és el que volem, que ells vegin el que poden arribar a fer, el mal que poden arribar a fer.
Mm-hmm. Creieu que hi ha prou consciència de les violències masclistes a la societat?
No, jo crec que no. Se sap, es pensa que violència és quan et piquen, no? I ja està. M'han picat? No, però hi ha moltes més. I no se sap, jo mateixa no sabia quants tipus n'hi havien fins que vaig començar la teràpia i n'hi ha 20 tipus de violència o més.
Mm-hmm. Que també les viu molt diferent, no? Perquè són experiències molt personals,
sí,
al final.
Sí, que potser a tu no et fa res que et gridin, però en una altra persona sí que ja, saps? És que és molt, una mica complicat, això.
Mm-hmm. En aquest sentit, Mariona Betty, vosaltres, amb En Raona Teatre i Freca Fred, no és la primera vegada, no?, que poseu sobre l'escenari una problemàtica social, sinó que us dediqueu una mica a això. Per què creieu que és tan important visibilitzar totes aquestes realitats a través del teatre?
Perquè ara precisament vivim una època, o fa uns anys ja, en què tots ens mirem molt al melic, no?, i vivim amb una individualitat que és molt absurda. I aleshores jo crec que és important interpel·lar el públic i empoderar-lo i dir-los que poden canviar les coses. Si voleu una societat sana, tots hi tenim a fer. No deixant passar una actitud masclista, no deixant passar un mal comentari. Nosaltres també treballem amb col·lectius tipus gent amb trastorn autista, després amb persones refugiades, i sempre anem a parar allà mateix, o sigui... Parlem, comuniquem, i els espectadors, entre cometes, que es posicionin clarament en contra de segons quines coses. Perquè és que, a vegades, una de les coses que apareixen a l'hora que farem aquest cap de setmana és que a vegades es pot arribar a fer més mal algú que quan li expliques la història et respongui dient vols dir, no estàs segura? Que no la, el propi abús, no? I bueno, no sé, Mariona, una mica és això, no?
Sí, és totalment interpel·lar el públic i fer pensar també que la violència masclista no és només cosa de l'agressor, sinó cosa de tots. Perquè moltes vegades l'agressor passiu, que és aquell que veu, fa veure que no, aquell que escolta, fa veure que no escolta, aquell que calla, aquell que fins i tot afegeix més dolor, com molt bé deia la Betty, no? Aquell, quantes vegades, no? Moltes dones els hi costa parlar, quantes companyes hem tingut que han parlat al cap de vegades 30 anys, han dit, vaig patir aquests abusos, i al seu voltant, en lloc de recollir-ho i recolzar-les, ha sigut frases com, i ara ho diu? I escolta, tu saps que això pot trencar la família, és a dir, comentaris que lluny d'ajudar afegeixen encara més dolor, perquè molt sovint el mal que fa més mal encara no és l'agressor, sinó és les persones del voltant que no ens acullen, que no ens ajuden i que no estan amb nosaltres en aquest moment, sinó ben al contrari, no? Que afegeixen doncs més mal.
Uh-huh. Ara, mentre estàveu dient això, la Laura anava fent que sí amb el cap. Laura, tu t'hi has trobat amb tot això que expliquen?
Sí, malauradament el meu entorn ha sigut pitjor que l'agressor. O sigui, és com, però tu has de ser forta, tu has d'aguantar, tu saps, jo sempre he de ser forta i aguantar. Uh-huh. Jo no puc tenir cap moment de dir, ostres, estic malament, no puc.
Mm-hmm. A vegades és molt més dura, no?, aquesta violència que...
I és molt, sí. T'ho dic de veritat, que el cop de puny es treu en una setmana, però el psicològic d'això que et diguin que ets tu la culpable, ets tu, això no es treu mai. I és això el que m'ha enfonsat a mi.
Mm-hmm. Aquesta obra la representeu aquí a l'Escala el dissabte 29 de novembre, però no és l'única funció que feu, no? On també es la portareu?
El 30, Castelló d'Empúries, el 22 és l'estrena a Roses i el 23 a Figueres. Mm-hmm. De moment.
De moment. Hi ha perspectives de portar-la més lluny?
Molt, sí, moltes. Ja encara ara la Mariona i la Betty tenen les dates més segures, però sí, n'hi ha moltes més.
Mm-hmm. Mariona, Betty, si voleu...
Sí, coses que tenim tancades és una actuació a Navata, també, el Dia de la Dona, el 8 de març. Després estem parlant també amb la gent de Puig de les Basses, de la presó, per anar-la a fer allà. També el Teatre Fortuny de Reus ha mostrat moltíssim interès perquè hi anem. A les Franqueses també i a Osona. Vull dir que estem xerrant amb tota aquesta gent a veure com ens podem organitzar. Perquè, clar, són 18 dones que ens... traslladem, i només això ja de l'Empordà a Reus, per exemple, ja és una moguda important.
Clar, la logística és important també, no?
Sí.
Sí. Llavors, sí. I almenys amb nosaltres també col·laborar, treballa l'Anna Gratacós, que és una guitarrista fantàstica, i després també el Guillem, el nostre tècnic, que sempre ens acompanya i també forma part del PAC. Sí, sí. Uh-huh. Un equip de moure de 20, entre també les psicòlogues, entre tot plegat unes 23, 24 persones.
Mm-hmm. Comentes, les psicòlogues, teniu acompanyament psicològic, sí, durant aquest procés de fer l'obra?
Psicològic i advocada, i o sigui, estem molt ben acompanyades. I les dues professionals, que són la Betty i la Mariona, que sense elles no hagués pogut ser tot això.
Mm-hmm. Gràcies, Laura. Sí, l'equip durant tot el procés, que em sembla molt important destacar, ens ha acompanyat la Neus Juanola, que és la tècnica d'Igualtat i feminisme, em sembla, del Consell Comarcal, l'Aroa Cortés, que és psicòloga del CIE, mm-hmm, i la Mercè, que és l'advocada, també defensora de les dones víctimes de violència de gènere, també del CIE, que han estat presents a totes les sessions, totes absolutament,
totes,
i que ens han acompanyat des de la seva especialitat cadascuna, però sobretot des de la seva humanitat, i sense sí, les quals doncs, no seria possible haver-ho fet. Perquè el seu acompanyament ens semblava indispensable. Al final nosaltres som professionals del teatre, però no som especialistes en salut mental ni en violència. O sigui, creiem que és allò de no, cadascú la seva feina, i per tant, doncs, què millor que tenir especialistes
per poder-nos acompanyar en aquest procés i recollir allò que nosaltres doncs, segurament no sabríem fer de la mateixa manera.
I us hem de dir que, més enllà d'assessorar-nos, a totes tres acaben pujant a l'escenari i participen en l'espectacle, la qual cosa a la Mariona i a mi ens ha emocionat tantíssim, perquè s'ha creat un vincle amb aquest grup tan, tan potent que jo crec que això ja ens ho enduem per tota la vida. I és molt bonic el viatge que estem fent totes plegades com a dones i com a persones, al final.
Total, a més és molt, tot des de l'horitzontalitat, no? És a dir, allà no hi ha ningú per sobre de ningú. La psicòloga surt, la jurista surt, la Neus surt. Nosaltres també intervenim com a igual a igual, no? I és un projecte, nosaltres fa anys que ens dediquem a aquest tipus de teatre social i creiem fermament, i ho hem fet saber molt amb elles, que és de molt lluny el projecte més bonic, més emotiu i més especial amb el que hem participat.
Sí. Que bé, que bonic que bonic. Sona tot això. Quina il·lusió que hagi sigut un procés tan bonic de fer. Suposo que ha remogut moltes emocions.
Moltes, sí.
Però...
moltes.
Alhora serà un producte de denúncia social superinteressant.
Sí.
I res, us desitjo que tingueu molta sort amb aquestes obres que feu i que aquest projecte pugui arribar molt més lluny. I moltes gràcies per venir avui al Mirades d'Igualtat del Més Calent a l'Aigüera.
Moltes gràcies a tu per donar-nos aquesta oportunitat. I és no només la nostra veu, és la veu de totes les dones que no poden ser a l'obra i no poden estar aquí denunciant, que estan a casa tancades ara o que estan passant per tot el que nosaltres hem passat i no tenen ajuda, i nosaltres hem tingut aquesta ajuda i estem totes molt, molt agraïdes i us donem les gràcies a tots vosaltres, a Mariona, a Betty, a la ràdio que ens demanen que fem això, i moltes gràcies de part de totes.
Gràcies, Laura.
Moltes gràcies. I tant que sí, moltes gràcies, Laura.
No,
és fantàstica,
és
meravellosa. Laura, estàs bé amb tu.
Doncs moltes gràcies, noies, i això que us deia, molta sort en el projecte.
Moltes gràcies.
Gràcies, moltes gràcies. Adéu.
Adéu.
El Més Calent és a l'Aigüera.
imatge que crida.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
I ara és un moment, un dels més moments més esperats de la setmana, que és el sorteig de l'anxova milionària amb en Paco Torres. Paco, bon dia.
Bon dia, Omna. Bon dia. Què tal?
Molt bé, aquí, un dia més per fer el sorteig.
Per fer el sorteig de l'anxova milionària.
Exacte. Li donem les gràcies a en Fèlix.
Amb en Fèlix, de l'administració de loteria número 1 de l'Escala, del carrer Enric Serra, número 9.
Carai, sí que tu saps bé això, Paco.
Home, hem sigut... Bueno, aquell temps, allò era abans de la rectoria. Me recordo que era la rectoria. Llavors va ser una botiga de souvenirs. Ara és una sabateria, una administració de loteria.
Mira si n'han passat de coses per allà, eh?
I al davant hi ha una botiga de licors i vins i etcètera, etcètera.
Etcètera, i tant.
A l'altra cantonada. Bé,
tenim... Quanta gent tenim apuntada avui?
Pues tenim 6, però hem de dir el número primer.
Això, primer sí, primer diem el número.
37.829. 37.829.
37.829, molt bé.
I tenim 6...
6 persones apuntades?
6 persones apuntades, que són les següents. Anna Maria Sorel, número 1, número 2, Francesc Espar, número 3, Dolors Casadevall, número 3, Pere Costa... Número 5, Montse Millán. I número 6, Imma Ferrer.
Molt bé.
Tot a punt, tot
a punt. Tenim tot a punt. Tens a punt per fer el sorteig aquí,
sí,
l'ordinador?
Tu el redoble.
Ah, exacte, ara et poso el redoble.
El número 5.
El
Montse
número 5.
Millán.
Mira, Montse Millán. Doncs, guaita, el número és per la Montse Millán. Enhorabona, no sé si ens estàs escoltant.
Bé, bueno, l'hem de dir que el té que vindre a buscar aquí a la ràdio.
Exacte, això sí. Hem canviat, eh? Ara, Paco, ara ja no anem a l'oficina
de turisme.
Has de
pujar al tercer pis.
Malaurà... I no tenim ascensor.
Bueno, puja a peu, que ja va molt bé.
Exacte, sí.
Amb l'exercici aquest que fem.
Però, bueno, potser hi ha persones que no poden pujar, eh? Paco, perquè si tens una cama trencada, si vas amb cadira de rodes, no pots pujar. És que els ascensors són importants per això.
Esperem que s'arregli.
Per persones amb mobilitat
reduïda. Esperem que s'arregli aviat. No per nosaltres, perquè el tema de pujar a peu costa poc. Quan arribes aquí dalt, arribes bufant. Però va bé.
Bueno, i és necessari.
I és necessari una mica d'ascensor per a la gent que no puguin pujar a peu.
Doncs molt bé, felicitem la Montse Millán i res, i animem a tothom, no?, a participar, Paco, la setmana que ve.
La setmana que ve, més números, un altre número, i anar trucant a la ràdio.
Exacte.
Per WhatsApp o en directe, 972-77-10-00.
Exacte, el 972-77-10-00, ja obrim la llista per la setmana que ve.
M'explico bé.
I tant, super.
Val.
Super bé, Paco.
Doncs fins la setmana que ve.
Ens retrobem la setmana que ve.
Adeu, amics.
Oh, anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Quan arriba l'estiu, tot brilla i tot somriu. A la costa hi ha una màgia que no es pot descriure. L'anxova t'ho diu, la sort la tens aquí. Un bitllet guanyador i viuràs com un rei marí. Oh, l'anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Oh, l'anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Oh, anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada,
avui serà la teva festa.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Què es cou a la Biblioteca Víctor Català?
I ara connectem amb la Biblioteca Víctor Català per descobrir una nova lectura. I allà hi tenim la Lídia Solés. Bon dia, Lídia, com estàs?
Hola, bon dia.
A veure, quina lectura ens recomaneu avui?
Mira, avui parlaré de la novel·la guanyadora del Premi Nadal d'aquest any. És, es tracta de El secreto de Marcial, de l'escriptor argentí d'origen asturià, que es diu Jorge Fernández Díaz. És una història molt propera i molt de misteri, on l'autor parla del seu pare, que va ser un emigrant asturià que va anar a viure a Buenos Aires. El llibre reconstrueix la relació amb el seu pare, que era un pare molt distant, que es va allunyar del fill quan va descobrir que ell volia ser escriptor. L'única cosa que compartien entre ells eren les pel·lícules antigues de Hollywood que miraven junts a la televisió. És una història sobre aquests vincles familiars, sobre el pas del temps i tot allò que sovint doncs, no arribem a dir entre pares i fills. També és un homenatge als emigrants espanyols que van anar a buscar una vida millor a Argentina i combina doncs, moments molt emotius amb una mena d'investigació. Doncs l'autor intenta descobrir què va passar amb Lorenzo, és un dels personatges de Bela, que era el millor amic del seu pare. Aquest senyor va estar treballant a les mines Astúries amb el pare de l'escriptor i també van emigrar junts a l'Argentina, bueno, tots dos a la vegada, no? I de cop un dia va desaparèixer de la vida de l'autor i de la seva germana i també a casa seva van deixar de parlar d'ell. Doncs, mentre escriu aquesta novel·la, doncs localitza finalment en aquest senyor. Es veu que va retornar a Astúries i l'escriptor el visita i aconsegueix doncs, saber la veritat del per què va marxar d'ells. També l'autor en la novel·la ens parla del silenci que hi havia entre els pares i la necessitat doncs, que tenim els fills d'entendre aquest silenci que hi havia entre ells, encara que sigui molt més tard. No? Parla de és important conèixer el nostre passat, encara que ens resulti que sigui molt incòmode per nosaltres, però que és la millor manera que tenim doncs, d'establir, bueno, o reconèixer la relació que teníem amb els pares. La relació que hi havia entre els seus pares no era bona i en el llibre s'explica per què aquesta relació no era bona. No? És un llibre breu, però molt intens i és molt cinematogràfic. Està escrit com si fos doncs, per fer amb una pel·lícula. Aquest llibre ha rebut molt bones crítiques literàries perquè està escrit doncs, des del cor de l'escriptor, no? Com qualsevol novel·la que pot haver estat escrita referent a la família pròpia.
Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, Lídia, per aquesta recomanació d'El secreto de Marcial, de Jorge Fernández Díaz, aquest llibre que ens parla d'aquestes relacions familiars i d'aquests secrets, no?, que deies.
Sí, sí.
I ara, abans de penjar, posa'ns una mica al dia de quines activitats teniu aquest final de novembre a la biblioteca.
Doncs mira, la més destacada potser és la que tenim aquest divendres, que se'n diu Balla amb un llibre. És una activitat sobre una obra de Guimarà que s'ha adaptat amb dansa. És hi vindrà una persona, interpretarà aquesta dansa i llavors hi haurà un col·loqui sobre aquesta obra en concret i sobre la dansa que s'ha representat. Aquesta activitat la subvenciona la Generalitat de Catalunya i penso que bé, és una cosa diferent que no hem fet mai a la biblioteca i que pot agradar a molta gent. Llavors, per l'altra setmana tenim els grups de lectura, el Biblionadón ja l'hem fet aquest mes, bé, les activitats habituals que ja fem a la biblioteca cada mes, les que ja són repetides, saps?
Doncs ens quedem amb la d'aquest divendres, amb aquest ball a lectura.
Balla amb un llibre.
Ah, això, balla amb un llibre.
Amb un llibre.
Li he canviat el nom,
Sí.
Aquest balla amb un llibre amb una obra d'Àngel Guimerà.
Sí.
Doncs moltes gràcies, Lídia, per aquesta recomanació i per explicar-nos aquesta activitat.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
Aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
¿Sabías que...?
Una de les dades més sorprenents de la història antiga és que Cleopatra VII, l'última reina d'Egipte, va viure més prop del nostre temps que de la construcció de la Gran Piràmide de Gizeh. La piràmide es va acabar al 2560 abans de Crist, mentre que Cleopatra va regnar entre els anys 51 i 30 abans de Crist. Això vol dir que entre ella i la piràmide hi havia uns 2.500 anys de diferència, mentre que entre ella i l'arribada de l'home a la Lluna n'hi ha només uns 2.000. Això ens recorda com de vasta és la història humana. Moltes vegades imaginem l'antic Egipte com una única època, però en realitat va durar mil·lennis, amb civilitzacions i dinasties molt diferents. Durant el temps de Cleopatra, Egipte ja tenia contactes amb Roma i Grècia i era un país de culte, cosmopolita i ple d'influències estrangeres. Aquesta curiositat ens mostra com la nostra percepció del passat antic pot ser enganyosa. El temps antic és molt més llarg del que ens pensem.
Sabies que...
Abans que existissin els cables i les pantalles, l'imperi romà ja tenia un sistema de comunicació ràpida sorprenentment eficient. Es tractava d'una xarxa de torres de senyals i correus que podien transmetre missatges a grans distàncies utilitzant foc, fum o miralls durant el dia i torxes i bengales a la nit. Roma disposava d'una immensa xarxa de carreteres, amb més de 400.000 quilòmetres, que permetia que els missatgers poguessin portar informació d'un punt a un altre en qüestió de dies. Aquest sistema era vital per controlar un imperi tan extens que s'estenia des de Britània fins a Mesopotàmia. Es calcula que un missatge podia recórrer més de 250 quilòmetres al dia gràcies als relleus de cavalls i estacions de descans. En certa manera, aquest sistema era una internet de l'antiguitat, ja que permetia una comunicació ràpida, centralitzada i molt organitzada per a l'època. La seva eficiència va ser una de les claus de l'èxit de Roma. Sense aquestes vies i xarxes, mantenir la unitat d'un territori tan gran hauria estat impossible.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I després d'aquests dos sabies que ens han explicat coses sobre Cleopatra i l'internet de l'antiguitat, anem a escoltar un poema, el poema Ara tu, ara jo, de Lola Casas, que ens porten Els Embaladits, una coproducció de la xarxa de comunicació local.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
Ja ha arribat la primavera i com les flors, la poesia també floreix. Per això, si escolteu amb atenció, sentirem un poema que parla d'aquesta estació tan bonica. L'escoltem?
Hola, em dic Matías Abelard i sóc de l'escola Tabor de 4B. El poema que he escollit es diu Ara tu, ara jo, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè tracta sobre la primavera. A continuació, us recitaré el meu poema. Ara tu, ara jo. Per l'abril, cada gota val per mil. També puc dir, per l'abril, de llibres en llegiré mil. Pel maig, cada dia un raig. També puc dir, quan apunten les fulles el faig. I també afegir, quan canta el gall. Arriba l'abril i el maig, pels cels de moltes places i carrers, i volen un munt de falciots i ballesters. Tarda de primavera, la Xesca i la Justina inventen i escriuen refranys sota la gran figuera.
Quin poema tan bonic, Matías. Moltíssimes gràcies per recitar-lo i per participar al nostre programa. Adeu.
Adeu, embaladits.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
I amb els embaladits posarem el punt final del programa d'avui i ens retrobarem demà amb nous temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos i avui ens acomiadem amb una mica de música. Ho fem amb No volem més cops, de Judith Nederman. Moltes gràcies per escoltar-nos i ens retrobem demà amb més temes i més converses.
Miles de crits, buidaràs els carrers. Brutes de sang, les teves mans tacaran el teu nom. Qui sembra misèria recull la ràbia, ràbia del qui desperta. La indiferència i la calma mata i defensa el seu dret a ser. I amb total impunitat, tanqueu ulls que ja mai més podran mirar aquest món que està malalt, que agonitza d'egoisme i de maldat. I amb total impunitat colpegeu les nostres mans que estan demanant que us atureu i així pugui ressonar la nostra veu. La seva història i recuperen el seu poder i amb total impunitat tanqueu ulls que ja mai més podran mirar aquest món que està malalt, que agonitza d'egoisme i de maldat. I amb total impunitat colpegeu les nostres mans que estan al cel demanant que us atureu i així pugui resoldre la nostra veu.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.